m'havien delegat per assassinar un funcionari, i encara que em vingués a repel, havia de complir. En aquest món, si només fèiem allò que ens ve de gust, ens estovaríem. A més, considero que quan un home milita, ha de ser disciplinat i obedient. El funcionari em va rebre de seguida perquè li portava de part d'una amiga seva una carta magistralment falsificada. Figurava que li duia un paquet confidencial i en asseure'm davant d'ell, a l'altra banda de la gran taula de ministre, vaig obrir la cartera de mà i em vaig treure la pistola amb el silenciador posat. El buròcrata es va tornar groc i es mostrà molt estranyat. No se sabia avenir, em digué, que hagués passat els controls de vigilància. En explicar-li que els teníem sota suborn, va condemnar farisaicament la corrupció que imperava. Em feia llàstima. Potser era la falta de costum, o es devia a l'abim que hi ha entre les prèdiques i les accions. El cert és que no em decidia engegar-li el tret. No hi havia prou franquesa. Això, sense comptar els escrúpols, que també pesen.
Què hi passa?
Em va preguntar el personatge. És que vostè hauria d'ajudar, vaig respondre-li. Si disparo amb presses i el toco malament, patirà i em farà patir a mi. En canvi, programant-ho entre tots dos, podem encertar de bones a primeres una ferida fulminant mortal de necessitat que ens permeti de prescindir del daltabaix de l'agonia. Em va dedicar un gest despectiu amb el braç, com si m'enviés a la porra, i s'alçà del setial amb l'aire de fer unes quantes gambades. Quiet, vaig cridar-li. No s'aturà i ni tan sols es va girar per mirar-me. Recorregué el despatx amunt i avall sense reparar amb la meva presència. Cal dir que jo tenia molt disminuïda la capacitat d'espantar pel fet d'haver declarat d'entrada el meu propòsit de matar-lo. Què podia afegir que em fes més perillós? Miri que si disparo de mala fe i li toco el nervi, la sentida pot ser brutal, vaig dir-li amb veu ronca. Hi ha fiblades pitjors que la mort mateixa. Se'm va plantar al davant i em clavà una mirada interrogadora.
Com està d'anatomia topogràfica?
Em preguntà.
Vau dir que sap on apuntar, no ja per martiritzar-me tal com insinua, sinó per eliminar-me, que és la pedra de toc d'aquesta entrevista.
No, vaig contestar-li. No sé anatomia de cap mena, fora del coneixement senzill de la figura. L'idea és anar de cara al cor i deixar que la naturalesa faci el seu curs.
I on el tinc al cor, si no és indiscreció?
Al costat esquerre, com tothom.
No, com tothom. El tinc entre els dos pulmons, justament damunt del diafragma. A vostè li falten els coneixements indispensables.
M'havia fet el propòsit de tenir paciència, perquè, pobre home, prou tribulació devia passar. Eren unes reflexions que em feia aleshores desconeixedor del caràcter de la meva víctima. I de passada, que se'm permeti una consideració que pot ser útil a molts. Quan es vol matar algú, convé conèixer-li el caràcter i les sortides abans d'embolicar-se. Tant de bo que jo ho hagués tingut en compte. Bé, vaig replicar calmosament. No ens posem nerviosos. A mi no em costa res tirar on vostè digui. Al capdavall, l'interessat és vostè?
Hi ha un punt de la persona de wickedíssim,
digué.
Una nuca. Un tret a la nuca amb l'arma frec de pell mai no necessita vis.
De cop i volta el vaig trobar inclement. Calia tenir mala ànima per parlar amb tanta fredor d'una batzegada que el desgraciaria d'una manera irrevocable. Però no volia discutir-ho. Vostè mateix, vaig dir-li.
No em fio del seu encert,
replicà.
No es moqui, que ho indicaré al lloc exacte.
Jo romania assegut. Ell va acostar-se'm per darrere i amb la mà esquerra m'obligà a ajupir el cap, com fan els barbers amb els seus clients. Fins i tot, per un brevíssim instant, em vingué aquella son dolça que morugeix els trasbals de fer-se tallar els cabells. Endormiscat, esperava que el meu antagonista em toqués amb la punta del dit índex al precís indret fatal. Però en comptes d'això, va agafar d'una revolada l'escrivania de plata que tenia a la taula i me la va estampar al clatell. Aquesta traïció la vaig saber dies després, perquè, de moment, em correspongué la pèrdua del coneixement i dels sentits. El metge de la presó opina que he quedat bé, que he tingut una sort enorme. Són punts de vista. Sordejava una mica i amb el cop he millorat, Ara d'això, a tenir sort. L'advocat d'ofici creu que n'hi ha per anys, que me la carregaré de valent, sobretot pel detall de portar armes sense permís en un centre oficial. M'agradaria saber què hauria passat si hagués demanat permís. Són una colla d'hipòcrites. La fermesa d'esperit m'inclina al repòs, a la meditació entre aquestes quatre parets. Recordo, penso, faig balanç. Evoco amb nostàlgia el dia de la reunió secreta durant la qual van adjudicar-me l'àlies de la hiena. No fou fàcil, perquè dos companys més aspiraven al mateix motiu, al·legant actuacions passades. Jo el vaig guanyar invocant una mística de futur, la meva set d'implacabilitat. El meu rival més pròxim va haver de contentar-se amb l'àlies de la mangosta i l'altre amb el de l'escurçó, i encara gràcies. Soc, doncs, la hiena, un pseudònim massa suggestiu per tancar-lo entre murs de pedra. No, no sóc egoista. Si pogués, em faria donació al grup en qualitat de reintegrament. Però el grup l'han fet miques. A còpia de correlar-me preguntes nit i dia amb una insistència criminal, els han agafat a tots. I ara, en estat de plena lucidesa, sense coaccions de ningú, lliurement, vull deixar el sobrenom a qui em pugui fer bon ús, perquè és una pena que es consumeixi amb mi aquí dins. Jo, per molt de temps, no em faré res i a fora encara pot servir. No sóc versat en qüestió d'institucions de beneficència. Tinc poques relacions i coneixences. En principi, el deixo a un asil d'orfes, amb l'esperança que poc o molt apreciaran què és tot el que tinc. Penso que potser hi haurà qui en sortirà ofès i enardit, amb prou punxades i raons per utilitzar-lo amb pugnacitat vindicativa, i que es produirà el relleu immortal.